de tota la sèrie històrica. Arribam així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
El replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Tercera hora de replà i això passa volant. Aquests hora baixes, saps quin dia és avui, David Oliver?
No passa tant a dia que ja no sé si és dilluns o divendres.
I dos dimecres. És dimecres, és dimecres, no? Jo tampoc
avui
ho tinc molt clar. Avui és dimecres,
sí, perquè avui toca baixar orgànic.
Ah, molt bé. Pensava que anàs a dir, toca baixar en els graix d'Antoni Escanelles, on hem estat fa una estona, però veig que és una cosa més casolana.
Sí, va, sí,
toca ser orgànic, molt bé. I des dimecres, són les 6, 5 de Sorbaixa, si mos escoltau en directe. Ara, tot d'una, mos posarem el capell d'explorador, d'arqueòleg, el que més vos agradi, d'historiador, que també mola tota la feina que fan. I després, un principiants, on Joan Mimàs mos ha dit... En Vivi, el gran Vivi caricaturista, m'ha fet una caricatura, no vos la mostraré fins que no estigui aquí amb vosaltres en directe en el replà, perquè vull veure l'expressió de la vostra cara i dels vostres ulls. Jo vull veure com en Vivi. Tu què creus? Quina part de la cara d'en Juanmi... No me la mostres encara! Haurà triat. Però, sí, perquè les caricatures tries una part de sa cara que cridi un poc l'atenció i la magnifiques una mica, no? La multipliques.
Unes entradetes marcades i sa barra llarga.
Jo vaig a veure, clarament, així seria, no? En Juanmi.
Sí.
En guapo, però sí, es nas, un poc ses entrades i sa barba, sa cara llarga.
No?
Sí. Bé, ara ho veurem. En guapo, per suposat, m'ha dit que tinc anillo, en guapo, clar que sí.
Tot això en guapo.
Tot això en guapo, i després tancarem amb Hattori Hanzo, Surf Experience, que és un grup musical en què ha parlat Antoni Frau, que també estaran nosaltres d'aquí una estoneta en el replà. Un equipàs és que feim avui entre en Regina Cortés, en Juan Mimàs, en Antoni Frau, en Joan Ferrés, en Miqui Fiol, que ja és en el control tècnic, en Joan Jiménez, en David Oliver i jo mateixa, Araceli Bosch, que vos acompanyarem aquesta horeta i dos dies més, que encara mos queden de replà. Després vos direm adeu i ho farem ben contents i satisfets de sa feina feta. Vinga, que mos posaran, com dèiem, el capell d'arqueòleg per donar sa benvinguda a en Tomeu Selva. No havien tingut mai, David Oliver, un veïnat tan aventurer com en Tomeu Salvà, historiador, codirector de l'excavació d'escloses de Can Gaià. Tomeu, com estàs?
Hola, bones tardes, molt bé.
Bones tardes, estàs fotes capell ja?
No del tot. Aquest sol no te pot llevar mai.
Efectivament, aquí en David és molt de capell,
Sí, m'agrada sempre... molt, sí, per tapar la closca.
Sí, sempre hem de dur un bon capell. Però t'han dit, hola, com estàs, Tomeu, amb aquesta cançó d'en Indiana, que ja havíem emprat per saludar-te, però no sé si jo avui també seria dient aquesta. Mira, escolta. Te sona, no?, aquesta, Tomeu?
Sí, sí, de Mecano.
Aquest no és Serio este cementerio, no és exactament el tema, perquè vull xerrar amb no de cementiris, però sí de coves d'enterrament intactes a la prehistòria balear els darrers anys. A quins jaciments mos durs, en Tomeu?
Mira, bueno, coves de... Jo m'agradaria dir que coves intactes d'enterrament segurament n'hi ha moltes, encara n'hi ha, i se n'han trobat moltes. L'estrany, que és cap d'aquestes, que ara vos perdré, és que hagin arribat a les mans dels alcaldes, perquè normalment són els polidors o gent que va i que saqueja i que ho destrueix absolutament tot.
Val.
Per tant, seria una cosa comuna, però que poques vegades pot arribar a la ciència per poder dir moltes coses. No?
És a dir, quan tu xerres d'intactes... Anys... Perdona, que, però quan xerres d'intactes, perquè entenguem el que vol dir, és això, que no han estat espoliades.
No estan espoliades i no han estat obertes mai des que la darrera persona que va entrar a Coco va tancar.
Buah, això sí que és emocionant, eh?
Sí, que pitxi que seria tipus Indiana Jones, quasi.
Total, total. Va, idò, quins són aquests jaciments?
Mira, això de fa poc és relatiu, no? Fa una vintena d'anys, n'han sortit a una trentena, un parell, no? La primera d'elles va ser a Mallorca, a Pollença en concret, una cosa que se diu de Can Martorellet, que se va trobar en 1989, que si vol, llavors podem explicar cada una d'elles.
Sí, sí.
Després, la segona, que són un conjunt, perquè se va donar tot el mateix temps, són a Mallorca, a una cova, primer de tot, que se diu la cova d'Escàrrits, en el barranc del Gendà, que se va descobrir entre el 95 i el 96, un poc abans. Llavors, el Mussol, que està a Punta Nati, també a Ciutadella, a Menorca, que és més o manco, se va trobar en el mateix temps que Escàrrits, i finalment, la darrera de totes, se va descobrir el 2005, i se diu la cova d'Espàs, que també és a Menorca. Uh-huh. Aquestes serien les estrelles dels darrers 30 anys que s'han trobat a Balears.
Molt bé, i clar, deies aquestes coves intactes que no els havia obert ningú fins al darrer que la va tancar. Són habitual aquest tipus de troballes?
Bé, és un pal que he dit abans, no? Jo crec que són relativament habituals, però tristament poques vegades arriben a les nostres orelles, no? Per tant, bueno, ara, que arribin, que realment tot el puguem obrir, que els puguem estudiar així com toca, etcètera, són super exageradament excepcional, no? És una cosa raríssima, raríssima, raríssima.
Uh-huh. I com s'avisa d'una troballa com aquesta?
Depèn de la sensibilitat de qui el troba. Jo crec que hem de fer una mica d'homenatge, en aquest cas, ens qui van trobar els de Pollença, que és el curt nord de Pollença, que va trobar la cova i va avisar tot d'una en el Museu de Mallorca, no? I, per tant, aviat hi va haver un coneixement per part de les autoritats. I les de Mallorca, encara, diguem, seria un poc més exagerat, perquè és mateix que ha trobat tots els que us he dit abans, que és un tal Pere Arnau, que és un espeleòleg, que va per Mallorca cercant coves, perquè ell és espeleòleg i, evidentment, li agrada, però quan troba una cova en restes arqueològics intactes, tot d'una ens avisa.
Wow.
I aquest senyor cerca molt i quan troba avisa, per tant, és una meravella per nosaltres, no?
Sí.
I de tot estaven així, per aficionats.
Sí. Si vols a fer una volta, tu que coneixes els paratges, mos podries fer una mica de descripció de l'entorn i sobretot de quins elements hi ha i l'importància que tenen des del punt de vista arqueològic. Anem a Can Martorellet, a Pollença. Com és? Que mos hi trobarem?
Mira, Can Martorellet a Pollença és una cova que està a la serra de Cornavaques, no? Que és una serra que queda a l'esquerra anant a la cala de Sant Vicenç, no?, des de Pollença.
Sí.
Per tant, està uns diguem, a un coster molt mal d'anar. Jo me'n record que, llavors, si ho cal, vos ho diré, que jo hi vaig anar a excavar, jo feia la carrera, i me varen dir, què vols, fer classe o venir a excavar? I vaig deixar les classes un mes enrere.
Hombre, vaya pregunta t'hauran fet.
Vaig fugir. Poder m'aparir que era segon o tercer i no m'ho vaig pensar. Després vaig haver de fer una mica més de feina, no?, però és igual, vull dir, tinc més que content d'haver-ho fet, no? I me'n record que estàvem de vegades una hora per arribar a la cova, caminant. Fins i tot un dia amb una lligada que va fer por i fins i tot era perillós. Vull dir que en aquest cas era una mica complicat arribar a la cova, no? Vull dir, i està, això, damunt d'uns teats i a prop, molt a prop d'un poblat de Navetes, que aquesta cova més o manco serien d'econòmics similars. Val? Això passa que fa a Can Martorellet, no? Vull dir que estaria puesto així.
Sí, i el material que se va trobar allà, on és actualment?
Actualment el material és gairebé tot és en el Museu de Mallorca i hi ha una petita part en el Museu del Convent de Pollença.
Val,
hi va haver una sèrie de pactes després de molta pressió i una petita mostra se'n va anar a Pollença.
Val, Tomeu, perquè crec que és una cosa important que la podem anar comentant. I aquí mos trobam una tipologia, un tipus d'enterrament que associaries a una societat en particular, a una cultura en particular, té divergències en relació a d'altres enterraments que llavors sortiran?
Sí, sí, això és lo interessant, no? Quan trobes aquestes coves, encara que estiguin espoliades, tu ja pots intuir de quina època és, perquè per les tipologies materials i tot ja ho saps, no? Però, clar, en aquest cas, el cas de Can Martellot en concret, van ser uns 150 morts, déu-n'hi-do, s'informació que no es pot donar a nivell estadístic, més de 600 olles, unes 500 intactes, val? Això va de metalls acarretades, clar, tot en el seu lloc. Tot en el seu lloc, que llavors es mors allà on toca, poden ser la dispersió. Per tant, poden ser rituals d'enterraments que feia aquesta...
Hi ha un aixovà, en tornen es mort.
Sí, hi ha un aixovà molt important.
Sí, val. Sí, sí. Val. Idò, si vols, anem al en segon enterrament, anem a la cova d'Escàrrec, o la cova d'Es Mussol a Menorca. Com són i com va anar la descoberta?
Mira, són dues coves similars, però són diferents, i si voleu poden xerrar primer d'una i després de l'altra, no? Uh-huh. La cova d'Escàrrec, que està a un barranc d'aquests de Menorca típics tan preciosos, que es diu el barranc del Gendà, i és una cova que té unes 7 sales, no? Aleshores, el que se fa és, primer, l'entrada estava tancada per un gran mur en tècnica ciclòpia, com si fos una naveta, però que tancava una cova natural, no? Amb unes pedres immenses, un portal preciós, amb un passadís, i passava a la sala 1, que és la sala primera. En aquesta sala primera és on se van trobar els morts, ara no me'n recordo el número de morts, 100 i pico també, és un enterrament entre 1450 i 800 abans de Crist, que coincideix plenament en l'edat de les navetes i el canvi que ha passat poca talaiòtica. No? I aquí hi ha una quantitat de morts espectaculars, tot desarticulats, i sobretot, fins i tot quedava el passadís de la gent que passava per anar d'una banda a l'altra de la cova, a banda a banda, tot plot de morts, i una espècie de passadís enmig per allà on passava la gent per entrar per la cova. Estava realment intacte, tot sense tocar.
I Tomeu, ara el que
després,
dèiem... Digues, perdona.
No, ho dic perquè si vols faig la visita, no? Que fos una visita virtual.
Sí.
Després passes a la sala 2, que hi havia poca cosa, i a la sala 3, que estava estalactites rompudes, com si hagués estat un ritual, i llavors una sèrie de focs amb herbes aromàtiques, amb romaní, amb mata, etc. Que no acaben de saber molt bé la funcionalitat, no? Però està clar que són focs rituals. Després passaves a la sala 4, i la sala 5, que realment és una sala increïble, Marc de Segur, que és allà on anem a trobar tot el jaciment, la sala 5 estava tapat amb una pedra grossa, van haver d'obrir la pedra com si fos un portal, i van entrar en aquesta sala, que no era molt gran, i van trobar un depòsit. Un depòsit vol dir un lloc, un clot, amb una quantitat d'objectes realment increïbles. Hi havia pintes fetes en fusta, una pinta en forma de rata pinyada preciosa, hi havia uns objectes de metalls, hi havia ganivets, hi havia uns tuts molt especials fets amb cuir i fusta, que jo us explicaré per què sabien aquests tuts, i amb això i també hi havia com una espècie de ceràmica, bé, ceràmiques no, d'olles de fusta i cueres de fusta també. Tot això, a un mateix redol, tancadíssim, i era realment un metre quadrat com a molt, no? Llavors explicaré si ho cas per què servia tot això. I llavors ja per acabar el recorregut turístic, diguem, a la sala 6 hi havia una sèrie de focs, molt similars a les de la sala 3, també amb herbes aromàtiques, però a més amb una sorpresa, no? Que eren dits i de peus i de mans en trossos situats d'una forma com a ritual, no?
Ostres,
tot això va ser un ritual realment increïble.
Això sí que és molt Indiana Jones, però molt, eh? I la sala 5, que és tot això que explicaves, aquestes cueres, tot això, se sap per què era?
Sí, sí. A més, clar, com que ho hem pogut excavar, en aquest cas va ser la Universitat Autònoma de Barcelona, no vaig ser jo, saps que a Martorellet sí que vaig tenir aquesta sensació, a la cova d'Escàrrec hi he anat i m'ho han explicat, no és el mateix, però bueno, també, se va poder estudiar molt ben estudiat. Aleshores, van veure que el que trobaven en aquest depòsit coincidia amb coses que havien passat en els morts a la sala 1. O sigui, hi havia una connexió claríssima.
Ah, com una història, com una auca, això seria, no? No ho sé.
Digues, perdona.
No, dic que com una història, com una auca, apareix, no.
Sí, 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 talment.
Sí.
I, clar, què van trobar? En el depòsit van trobar que aquesta cuera, aquesta espècie de vas de fusta i una sèrie i la pinta mateixa servien per pintar i tintar els cabells d'una sèrie de morts. Que a la sala hi havia una sèrie de caps separats de la resta dels cos, tots acremollats un mateix redal, no? Per tant, hi havia una relació entre una banda i l'altra. I nosaltres el que hem intuït és que el que feien era agafar els morts més, que ells trobaven més preeminents, els de pintaven els cabells, els de teaven, i llavors agafaven tots els cabells i els posaven tots nits ben matxucats, o sigui, ben espessos, dins un tubs, que són les zones que us he dit abans, que també estaven en els depòsits, que estaven amb cabells humans plens, atipats, i amb aquesta tintura que els havien posat en els objectes del mateix depòsit. Per tant, és tot un ritual relacionat amb els cranis d'una sèrie de persones preeminents i amb els cabells, que nosaltres pensàvem, com a arqueòlegs i tal, que això ja fa intuir una sèrie de, diguem, no vull dir una gran forta jerarquització social, no? Però sí que hi ha una sèrie de persones que són diferents dels altres, uh-huh. que estan tractats d'una altra manera.
Sí, i mirant el que dèiem abans, tornant, per exemple, quan érem a Can Martorellet, i ara passam Cova d'Escàrrits, Cova d'Esmussol, a Menorca, hi veus unes societats molt diferents? Penses que són cultures molt diferents, una i l'altra, per la forma d'enterrament que hi veus?
Sí, la de Can Martorellet és sensiblement diferent, perquè és una etapa anterior, però no perquè siguin milles diferents.
Va.
A Mallorca, a l'època d'Escàrrits i Esmussol, hi ha pràcticament el mateix. El que passa és que a Mallorca no els han trobat intactes, però a partir del que han trobat a Menorca han començat a veure com funcionava també Mallorca. Per tant, en aquest cas, van pràcticament idèntiques. Vull dir, són un ritual molt similars, uns objectes molt similars, i per això pensant que sí, que en aquesta època, de fet, qualque vegada que no es programa ja han enxerrat, a l'època de les navetes, totes les illes pràcticament són iguals en rituals i moltes coses. I això encara mos ha fet veure ben clar.
I tant. Tu com us explicaves el primer dia que li havíeu de posar un poc d'imaginació els historiadors, els arqueòlegs, clar, obrir una cova intacta, li poses imaginació, però clar, tens tants sí, elements per imaginar que és increïble.
Jo me'n recordo quan vaig entrar a la de Can Martorellet, que se m'han posat tots els pols de punta.
Sí, sí,
perquè realment veure-ho tot allà col·locat, com ho van deixar, és increïble.
Increïble, te creiem. I després hi ha la cova d'Espàs a Menorca. Jo a la primera hora he dit una cosa que ara no sé si he ficat la pota, però que si varen trobar cervells, pulmons, cabells...
No ha ficat la pota.
No ha ficat
la pota. La cova d'Espàs va passar una cosa raríssima, no? Vull dir, que pareixia que érem a Egipte, no? Perquè, clar, què passa? Que resulta, això ho hem sabut després, que a dalt de la cova d'Espàs és una palma petitona, és una cosa molt petita, per a 70 morts, no? Aleshores, a dalt, sabeu que hi havia òlives. Aquests animals, evidentment, com tothom pues, fa els excrements, els excrements van caure damunt dels morts, i el guix dels excrements ha fet que, en combinació amb altres qüestions que ara químiques, han fet un procés químic de conservació.
De conservació
i s'ha conservat pràcticament intacte una quantitat de teixits tous brutal.
Quina passada.
Brutal. O sigui, que les òlives i les seves cagades, xerrat clar, m'han donat una
però,
informació
favor,
que,
genial,
bueno,
hauríem
de beneir en aquestes òlives.
Ostres, quina casualitat i quina meravella, no?, per ser ciència. O sigui, i què s'ha pogut fer amb aquests elements, amb aquestes trobades d'aquests cervells, aquestes pulmons, aquestes cames, que s'ha pogut fer, s'ha
casqueria,
pogut estudiar.
Sí.
No, deixarem els callos per un altre dia, però
sí,
s'ha pogut estudiar l'ADN.
Sí, de fet, hem hagut de fer, clar, tot d'una que vàrem veure aquesta relació, aquesta excavació que se va dur a terme entre la Universitat de Illes Balears, de Suït, i Sovent, la Universitat de Barcelona, i allà vàrem decidir contactar tot d'uns l'Hospital Clínic de Barcelona. Perquè, clar, els teixits eren tan evidents que necessitaven metges. Nosaltres no donàvem abast, no? Vull dir, no bastàvem l'equip, diguem, que nosaltres solen formar normalment. I a partir d'aquí, bueno, coses tan senzilles com veure que la majoria de morts, relativament joves, s'anaven per pulmonies. Clar, gràcies als pulmons s'han pogut detectar aquestes infeccions i són unes coses que s'ha vist molt clara. Les pulmonies són fulminants, quan en aquella època treballaves la pulmonia i mories aviat. Després, altres coses molt interessants són els paràsits, que també han trobat restes de femta, dels budells, o sigui, excrements humans, i clar, gràcies a les anàlisis de tot això, han pogut saber que hi havia una quantitat espectacular de microorganismes dels animals, sobretot de bous, cabres i ues, que també passaven en els humans, i les infeccions també anaven a tot. No? Per tant, han pogut veure moltes coses d'aquestes, no? Infeccions, un poc com vivien, i després també una cosa que jo crec molt interessant és que han pogut saber part del menjar. Per exemple, sabem que prenien plantago, que la gent que va xerrant, clar, que li costa molt anar a s'excusar, però en plantago per poder anar bé. Per tant, ells tenien això. Llavors també han pogut veure medicines per llevar mal, per llevar dolor. O sigui que fins i tot han pogut detectar aquest tipus de coses.
No, això és impressionant. Tomeu, sabem que avui tens un poc en manco de temps, has de permetre que te diguem adéu en sa mateixa cançó, en sa que han començat, perquè entre sa emoció sa teva veu i tot el que mos estàs ensenyant li hem de posar música de n'Índia.
Molt bé.
I creus que encara trobareu més d'aquestes coves intactes?
Home, jo m'agradaria que sí. N'hi ha coves intactes, n'hi ha moltes. El que jo m'agradaria és que si qualcú en troba qualcuna, que ens havia de contar totes aquestes coses, perquè si no, l'únic que tindrem serà trastos, que qualcú tindrà dintre seva, però que no sabrà absolutament per què serveixen. Per tant, si qualcú troba això, nosaltres de fer tots els homenatges que faci falta i de fer totes les festes que faci falta, però està clar que sí, de venir n'hi ha. Ara veurem si mos arriben a nosaltres.
I de posarem la cova d'en Martínez, la cova d'en Canyelles, qui el trobi, li posarem el seu nom, però per favor, no toqueu res, que els espoliadors són gent molt lletja i ja veus la bona feina que fan els historiadors, que en el final és conèixer d'on venim i cap on anem. Tomeu, mos ha encantat compartir aquesta estona de replà que més de gust en tu. Moltíssimes gràcies. Segur que mos tornem a trobar.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
A IB3 Ràdio, el replà.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Genética reproductiva, apoyo psicológico, endometriosis, cirugía. En un tratamiento de reproducción asistida influyen muchos factores. Por eso en IBI disponemos de unidades especializadas que complementan tu cuidado y nuestro éxito. Pide tu cita en el 900-847-300 o en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
Som molts els que ja hem acabat les vacances enguany i fins l'any que ve no en tornarem a tenir. Per sort, però, tenim una eina per mantenir-ne viu l'esperit la resta de l'any, els caps de setmana. A partir de dia 10 de setembre, vos esperam dissabtes i diumenges a les 9 del dematí a IB3 Ràdio.
La gran vida, amb Cati Moyà.
Perquè sempre ens quedarà el cap de setmana.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tots podem aprendre. Només ens ho hem de proposar. Secció per a principiants.
Ai, Juan Mimas, que estàs a punt de fer el teu darrer principiants d'aquest replà. No
Mai
sé si posar-me a plorar o donar-te un beso.
No, els besos de... Divendres me pot donar els besos que
va,
vulguis.
Divendres, va,
perquè
però...
m'ho veurem.
Sí, sí, eh? I farem, a més, un very best moments de principiants.
Sí,
eh?
Sí, 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 que posarem
anem,
coses guapes.
Hem estat recordant també aquest mes d'agost.
Sí, sí, sí. I de... Bé, en el final, jo crec que els principiants és una cosa que està molt bé, no? Perquè això que m'enduc experiències noves... I estar amb altres també és una experiència.
Mm-hmm. És un principiant.
És un principiant, sí, sí, sí. Sí. I he decidit que en aquest darrer principiants visitar en Toni Bibiloni, no? En Toni Bibiloni, més conegut com Bibi mm-hmm. de Bibiloni. No és que sigui una cosa complicada, no, i ho explica no. també. I m'ha fet una caricatura, vinga, va.
Ja volem veure, per favor, va.
Bé, això, com que és ràdio, mm-hmm. sempre han de fer renovats.
Sa gometa,
quan te fan... quan te fan un dibuix, no?
Sí, que s'enrotlla i li posa la gometa.
Veus? Mm. Ah. Sí. Bueno, això és una caricatura, eh? Per tant, ja. Com que és una caricatura, vos explic.
Vinga, va.
Això se suposa que és en jo.
Oh. Molt bé, sí, sí.
Ai, quin morro.
Això ho va fer superràpid, en Bibi, eh?
Sí.
Sí, i direu, que hi ha un K.
Sí, hi ha un K.
És un botser que nom Gunde, a l'escà de la meva lota, que l'apareix, i vaig dir, me'l posis,
també. Perquè vares anar amb en Gunde.
No, però li vaig mostrar una foto.
Ah, en sèrio.
I va dir, bueno, ha dit quin camp el mono.
I amb el micro d'IB3 Ràdio, molt bé.
I el micro d'IB3 Ràdio.
Per favor, aquesta la pots emmarcar.
Sí, 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 sí. La lota m'ha dit, no sé què tengo que hacer con esto, dic jo tampoc.
I d'emmarcar-la, clar que sí. I m'ho
dic, jo me l'enduré de moment, i així podré mostrar la ràdio i ja veurem qui se'l queda. Però, bueno, crec que me va dir, ja te pot quedar tu.
A veure, el lot d'en Juanmi, sí. d'en Gunde, que això se mereix un marc i se cuina el manco.
Sí, sí, sí.
O centrada.
Sí, sí. No, 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 a la cuina me mata. No quedarà massa bé.
En el bany, va.
No quedarà bé. Bueno, la qüestió, que anem a veure com va fer això en Vivi i mos explica una mica més de la caricatura, no? Exigirà, seria exigirà la fisonomia de les cares, no?, de les persones. Anem a escoltar com va anar això. Vinga. Bon dia.
Hola.
Epa, com estàs?
Com va,
Toni?
Va bé.
Va bé.
Va bé, va bé.
Idò, jo som en Juanmi.
Molt bé.
Idò, venim perquè avui en El Principiant volem fer una història amb caricatures.
Vale.
Jo no sé dibuixar, no n'he sabut mai. Saps això d'amb un 6 i un 4 te faig el teu...
Vol que fem humana, sí.
Sí. Idò, mira, si ho fa ta mare, tu te respectes.
Sí.
Segur que ja ho feia millor que jo.
La gent se creu, a men, diuen familiars i amics, diuen no sé d'on ha sortit del meu pare, no sé d'on ha sortit aquest lot, sí, perquè sí. Mon pare sabia dibuixar només un xino, sempre fer el mateix, i de més de perfil. I mon mare con un 6 i un 4. Però ni idea de dibuix. I després vaig sortir jo.
I després vas sortir tu.
Exacte.
Escolta, tu ets en Toni Bibiloni.
Toni Bibiloni.
Desconegut com Bibi.
Sí.
Caricaturista.
Sí, Bibi, que quan me demanen Bibi d'on ve, quan diu de Bibiloni, molta gent se'n dona desil·lusió, perquè si ent artista, se pensen que jo se podo, me n'he anat a Lluc, i en un moment d'il·luminació m'ha sortit Bibi. I quan diuen, ostres, això és Bibiloni? I diuen, pues, com els altres, així. Molt de Bibilonis, que venen a fer sa caricatures fills d'ells, que me diuen, sí. Mon pare també li diuen Bibi. I diuen, ja estàs així. No hi ha més històries, aquesta.
Molt bé, idò, jo recordo a l'escola que el dibuix era una cosa que m'estressava molt, però perquè jo no en sabia. No en sabia... I és una cosa que m'agobiava. Jo no em relaxava, pintar era... Ja. M'era per de més, no? Mm-hmm. Però la caricatura té una cosa diferent. Mm. No és allò de... Ni tan sols dibuixar abstracte, ni és fer una fisonomia exacta, sinó és interpretar aquella cara, no? I exigirà gestos. Mm. En el meu cas seria el nas, segurament. N'hi ha un altre que seria el front. Ell riu perquè ja me veu, saps? I ja, tu ja veus la caricatura.
Ja me facilites, veus? Si tu ja ets capaç de veure, de resaltar qualque cosa, ja és bo. Jo comparo, per exemple, un escultor ha de ser dibuixant, segur. Un escultor és dibuixant. Un dibuixant no té per què ser escultor. Llavors, un caricaturista segur que és retratista. Jo el que veig, ja ho sé fer, sense menosprear a cap retratista, per favor, que hi ha gent que me demana retrats, i jo no faig retrats, no en faig, els recomano col·legues retratistes. I en canvi hi ha retratistes que diuen no sé com ho fas tu per veure aquesta persona, per resaltar-li això, això i això altre. Comparació, tu pots anar a l'escova d'en Rafael Nadal, no vulguis ser Nadal, ser tu, si no te pot morir. Llavors, això és el que jo intento ensenyar.
Acaba de dir que no siguin Vivi, que sigui jo mateix.
Eh? No.
Tu, en un minut i mig, podries fer, per exemple, una caricatura de la meva cara perfectament.
Sí, sí. A les caricatures que tu veus dels events benèfics que faig, o comunions i bodes i recepcions, no me puc permetre això. Tenen en compte que jo tinc un temps limitat i he de fer el millor número de gent possible. Impossible... pues, sombrejar, en aquest cas. Només ja se't sombra, ja duen un temps. I que no té res que veure amb la caricatura que tu t'estàs referint, que és caricatura com aquell que diu tipo McDonald's. Pam, pam, sí, pam. Sí. Walk wow, no deixa de desmereixer. Si tu tens una riai, una cara riaera, sí. I segons les dents que tinguis pronunciades, jo me defens amb això, jo ho utilis. No te trauré mai en pla seriós. Seriós és quan una persona és molta, la veus molta austera, mal de més riés, no és la seva cara habitual, no sí. M'interessa. Saps? Ja. Treure... Jo no t'hauria en Fernando Gómez rient, perquè mai ha rigut. No, es pot parar, per cert.
No, t'hauria d'inventar la riada, clar.
Exactament. Si tu tens una mirada riera, molt sovint jo te trauré com a tots te coneixen a tu.
Ja. Ah,
és un arma, sí, sí, sí. Te cometes.
Sí. I fas caricatures de persones o també d'animals?
faig caricatures d'animals, però la veritat és que quan hi ha events que vaig crear nins, no falla de que jo faig un canà, un ca, un moix, els hi demano si els agraden els animals, però la veritat és que no és algo que jo me divertesqui.
Clar, no, perquè és un queda més com un retrat, no? Un ca no té necessitat de fer una caricatura, perquè el ca no l'entendrà, tampoc, no? I al final és empatia també en la persona a que tu estàs dibuixant.
Exacte. Jo em pas més gust en fer el que són cares que animals. Animals te'n puc fer. De fet, mi Walt Disney vivia de les caricatures d'animals. Però no és el meu camp predilecte. Ben que dir, no és qualque cosa que me senti a gust. Jo quan veu una parella fer una caricatura i d'un ca ja tremol. Me refereix que tremol. És que pues que no per gust. No vol dir que no et facin aquest cap, però això és lògic. És igual que un pintor, pintura, pintors que són paisatgistes i fan paisatges i després fan, que t'he de dir, animal mateix, cavalls. Se sentiran més a gust fer un cavall, un animal, una vaca, que fer un paisatge. Hi ha pintors, en canvi, són paisatgistes, m'entens?
Sí. Tu quin temps tardes en fer un dibuix d'això normalet, sense córrer, vull dir, sense aprofundir?
Això, pintura, tipo el que tu dius dels events, jo pintura estic 2 minuts, 3 minuts, repeteix, per fer una caricatura que se li sembli, que sigui graciós i que sigui correcta.
Vale. En aquest cas, aquesta cara seria se podria fer?
Ideal, perquè tenen en compte que tant el boxer com el bulldog se presten molt, tenen un front gros, tenen un nachato, tenen moltes bosses, ses orelles són relativament petites en comparació amb la resta de la cara, i clar, i s'apresten. Normalment jo els faig amb la llengua treta, perquè aquest tipus de cans han de respirar, exacte. Són cans, jo els conec, me fan gràcia, i sempre han de dormir amb la boca de fora, oberta, o amb la llengua treta, perquè no tenen molta respiració. Però aquesta imatge que m'ensenyes és molt corrent. Me refereix que és ideal d'un dibuixant.
Aprofitant que dius que tardes 2 minutets, no?, en fer més o manco una caricatura, però si són 3 no passa res. I aprofitant el teu temps, jo m'agradaria que poguessis fer, a veure, si pot fer una caricatura d'aquesta cara, d'aquest cap, sí. I l'altra seria jo mateix, sí. Per exemple. Sí. I després m'expliques quins són els trucs principals, no?, a l'hora que s'han de tenir en compte a l'hora de fer una caricatura, sí. Per com se comença... Sí. Algun detall, que jo me'n vaig amb una idea, perquè, evidentment, al final la ràdio, i si jo he de fer una caricatura, no serà avui. Ell va fent, ell va dibuixant, sí. Vale. I la distribució de muntes paper és molt important.
Exactament. O sigui, de base seria esquiar. Evidentment, no puc, tu vas més amunt que esquiar, i esquiar estiria aquí. Llavors, tu tens la cara allargada i te posam aquí. Sempre fixa't que jo deixo un espai. Un altre detall bo, que nom aquest que hi ha?
Gunde.
Gunde. Llavors... Això sempre ho agraeix a la persona. Gunde, escrit així?
Sí.
Molt bé. Malament no ho tingui, això ho agraeixen els clients, no? Que és que ens hi posa un collar amb una placa i el nom. Llavors tu me diu, vull aquest ca i me vull jo. Molt bé. Què faig? Jo sé de què te dediques i sé el nom del ca.
Perquè vaig xerrant d'un botxer.
Eh? Exacte, un botxer, en aquest cas. Els ulls més bé grossos, el nas xato i les galtes que han xerrat, val? Ja tenim, veus? I jo vaig marcant, veus? I ja tenim xull, tal. I després tenim una cosa graciosa, la llengua. Li exigiran més. No la té, jo li trec. Perquè una altra cosa, una altra bona cosa que té la diferència d'un caricaturista i d'un fotògraf, que és que jo te trec a tu com jo vull. O com és que li em volia que sortissis, per exemple, avui en Juanvi amb banyador. Sí. Tu, un fotògraf, igual ho diuen, no, jo de banyador no m'hi posaré, però jo te puc fer d'infasta d'infermera, m'entenc que te vull dir. Llavors jo em fantaseig amb aquest ja. Ho hi estic guanyant, veus? I aquí tens les bosses i després feim la placa. I la posam aquí en terra, la placa. I li posam el collar. Ja tenim el collar. I ara... ho apoyarem, perquè havíem de crear una base, no podem treure aquí el cap. I feim una cama i salta cama. Ja tenim una base. Veus?
Vale, això seria sa base.
Exacte, veus? Au. I aquí ja tens en Gunde. En Gunde seria, posem el nom. Gunde. Au. Ja tens la base d'ell. I ara ho vaig detallant. El nas, moltes rues, s'ull, veus? Veus? S'altull, menja rues. Menja, hem d'aprofitar, d'aprofitar les rues. Jugam.
Són les parts de la seva cara que li destaquen, no?
Que li destaquen, veus? I venga. Au, ara tenim en Gunde. With a sunshine smile
upon my face, my friend. Se goma d'esborrar, l'utilitzes molt o no?
No. També en el segon incident, si pot ser, com menys utilitzen la goma, sé que quan comencen ho han d'utilitzar, però és quan menys, millor. Que arribi que ho utilitzis poc. Igual que, tot d'una, m'ha sortit malament.
Ja fa...
No faig això. Aprofita, agota això. Posa un costat, però tu no saps que de tot això has de coir el bo que ja has fet. Però és que això és una merda, això no m'ha sortit bé. Nòrbara, si jo t'he dit que no, aprofita el que has fet. Posa, jo utilitzo molt paper sulfuritzat de calc, que se posa damunt, i hi ha alumnes, que això els anima molt, que dius, mira, anem a acabar la caricatura damunt el que tu ja has fet, però si això no està bé. I cuic, aquí, el teu nas, la barba, sobre que no ha sortit malament, pam, pam. I ara damunt aquí corregeix, però tot d'una, borrar, tot d'una, borrar, o tot d'una, rompre, mal rotllo.
Sí, això ha de fer...
I ja està, exactament. El cas teu, tens la cara allargada, tens una barra més bé per endins, tens una mirada riaera, tens un front despejat, val?
Sí, això del front despejat m'ho diuen, eh?
Exactament.
No és d'ara.
Després tenim... Front out. Jo ara estic descrient... Jo tinc tons de caricatures, per fer caricatures. Tens tons, tens espais. Comença per nassos, però podria començar per una altra part de la cara, és igual. I tens moltes barres fetes, moltes classes de barres, moltes classes d'ull, moltes classes d'orelles. Caricatura de colls, perquè hi ha caricatura de colls. Un dels fallos que fan molt de caricaturistes és que fan la caricatura d'una persona, per exemple, grassa, posen el cos també gras i entremig posen dues ratxetes. Una persona que està grassa no té coll, té gorja. No el mateix el coll d'en Schwarzenegger que el coll d'en Angelina Jolie. Veus? Ja tens caricatura de colls. El que estic fent ara amb tu és te vaig desgranant el que jo veig i que el qui escolta ho sàpiga de tu. Molt difícil ara, així, a través de les zones, però bé. Tu tens el front despejat, després cabells en punta, després tens unes celles un tant gruixades i, això és molt bo ara, els alumnes els agradaria. Tu tens les celles allunyades dels ulls, tens uns ulls molt riaers, però els tens, per exemple, jo... Tens
acabava, us diré de quin planeta vaig venir.
Ja. Jo, el cas meu, tens les celles gruixades, però tenc els ulls a prop de les celles. Veus? Tu no. Tu tens la mirada espavivada, riaera. Ara feim el nas. Tens un nas aguileño i un nas llarg. I no, feim així i feim... Ja tenim el nas, val? Ara hem fet un plano de situació, fixa't, Juanmi.
Sí, sí.
El que feim ara és despejar la zona. Ja tenim el nas. I després tu tens, ja t'he dit, uns ulls grossos, destacats, i tens una mirada riaera. Ulls grossos. Jo els ensenyo als alumnes. Voler fer un cercle perfecte no vos sortirà. Per destacar que un ull és gros, has de fer, fes una elipse. Fixa't que ja t'he fet una elipse, no t'he fet... Un cercle total, una elipse. I això li donarà una vivacitat a sa mirada.
És a dir, no acabes de tancar l'ull.
Exacte. Després, fent la banda de baix. Ja la tenim. Després, tens sa cara prima. Sa cara prima. Tens un poc de pates d'aquell i sa... I sa...
Sí, veus? Sí, eh?
Veu? I ara, ara, fem el bigot i ja mos preparam Espera, que la vull destacar més encara. I ja mos preparam per fer-te sa rialla. Sa llauta, s'expressió aquesta de rialla. Ja la tenim. I ara, sa dents, una, mos marquem un falsete. Una, un altre dent, dues. Sa dent, per molt que tu riguis, a nosaltres se mos veu màxim sis dents. Nosaltres tenim les dues dents incisives, les d'aquí, evidentment, més grosses que la resta. Se fa així. I no per t'esquit d'un costat, perquè hi ha gran risc també de que al mig del nas te surti una dent. Jo no veig ningú que tingui la dent aquí al mig. El morro de baix, jo el tenc prim, tu no. Tu t'he engruixat, llavors posam el morro. I després, les orelles, els atem petites i més bé arredonides. Ava, en feim una, l'altra no sabeu. Si tinguessis les orelles separades del crani...
Hauries de mostrar les dues.
Jo hauria de fer així. Però no és el cas, feliçment per tu. Per votant, tu tens una orella redonida...
Són discretes, sí.
Però discretes, sí. Escoll prim, fem escoll prim, i després dus un polo, pam, pam, un, després coïm, ara, començam a acabar. Per fer la canositat, aquesta poca canositat, jo faig així, pit, i ens ho dit, després, sa barba... Típets, sí, ja. Però típets, sí.
En el meu cas, jo tinc molta barba de meitat per avall.
Ara, el que jo faria, jo marcaria així, fort, jo te marc fort, i aquí baix faria en sol rotulador més finet, tu tens una barba, els pelets, peus així, 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 però mai fer-ho recte. Els peus no surten recte, van així, veus? I a partir d'aquí, jo, en sotipets, marcaria pam, pam, bordejant i aquí, de dalt, un poquet perquè la gràcia que tu tens, el que te caracteritza. I després, la joia de la corona, un nas que tu tens d'aquest cas és doble pont que tens tu, i tens una i després m'hi davallam. Veus? Pujam.
Yes. crec que riurem a l'estudi, perquè nosaltres...
A fer-me
entrevistes. Sí, exacte. Jo m'he adelantat, jo he fet més via, per si de cas. No sé, cosa que després... Si qualcú vol aprendre a fer caricatures, com contacta amb tu, on ha d'anar?
Ha de venir aquí on estem fent entrevistes, un puesto molt cèntric, el carrer 31 de desembre. M'han de cridar en el telèfon 630-55-21-61. Els grups són reduïts, no hi ha molt de temps per coi molt més alumnes. Estem xerrant que la persona que vengui estiria màxim en 6 alumnes més i després don classes individuals. Gent que per motiu de feina no pot dur un horari fixo, perquè jo faig hora i mitja. Poden triar dilluns i dimecres o dimarts i dijous. Però hi ha gent que per motiu me demana de fer els... classes sueltes.
Clar que sí. Ha estat un plaer, eh?
Vinga, i la caricatura, que ara, si vols veure com que vens, la caricatura, que ara te llevarà la lota, te la faré jo tu. T'endrà la teva.
Jo tindré la meva, sí. Però segur que quan vagi a casa seva la tindrem allà exposada, eh? I serà divertit. I de moltíssimes gràcies, Toni.
Estupendo. Vinga, a tots.
A IB3 Ràdio, el replà.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Independitzar-se no és fàcil, però ara ho és un poc més. Si tens entre 18 i 35 anys i pagues fins a 900 euros de lloguer, amb el bo Lloguer Jove t'ajudam amb 250 euros mensuals durant 2 anys. Consulta en totes les condicions i requisits i sol·licita l'abans del 15 de setembre a bolloguerjove.caip.es. A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de ser gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat escalir.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio. A internet, www.iv3.org.
A IV3 Ràdio, el replà.
Ja ha entrat aquí en el replà en Toni Frau. Com anem, Toni Frau?
Encantat d'arxiva. Està un altre dia més.
Molt bé, molt bé. Ara te sentim bé. Ahir vares venint-se, música xulíssima, que vàrem sortir aquí tots ballant, de Go Cactus, i avui dus una proposta que també hem marcat dins del White Oak Festival, que se celebra a Mallorca.
Exacte. Avui tindrem un concert amb el grup Hattori Hanzo Surf Experience, no confondre amb Hattori Hanzo, és altre grup, i està format aquest per Gabriel Escales, Pep Girola a la guitarra, Jonás Roldán al baix, Tuti a la bateria, Raúl Morán al trombó i Jaime Clement a la trompeta. Recordeu que el concert serà a Calvià a les 8 hores. L'entrada serà a 11 euros i recordeu que no serà l'única cosa, que la jornada comença a les 5 i mitja en tallers, skatepark, un surfer street market, també hi haurà uns quants costades de shapers, taules d'ONG i una taula redona. He parlat amb en Pep Girola, el guitarrista del grup, perquè ens parli del concert d'avui vespre.
Nosaltres mos plantegem Mallorca Live i encantats perquè estem tocant el que entenem que és el nostre públic, perquè normalment aquí on anem la gent surf instrumental no el coneix, o no li sona, a pesar de que a la tercera cançó que li has tocat te'n dones compte que dus escoltant surf instrumental tota sa vida, tant a pel·lícules com anuncis, el tenim ficat per tots els costats. Però concretament avui estem molt il·lusionats pel tema aquest, que tocant davant el nostre públic, tocant davant gent que ja coneix part d'aquest estil de música i tenim preparat un set de tant de temes nostres, dels tres discos que ja hem editat, com de versions que segur que els hi quedaran.
Com podries definir el surf instrumental?
El surf instrumental és un estil que va néixer en els anys 60, de 1960 a 1964, quan van sortir els Beatles, quan hi va haver la ola britànica aquesta famosa. D'això pot sonar xerrat, però és que els Beatles van fer molt de bé, però també van fer molt de mal. Se van carregar molta projecció de bandes que estaven a punt de pecaró i tal, i tot el que era instrumental, ells el que demanaven en aquestes bandes era que se posessin a cantar. I, de fet, moltes bandes importants, de Ventus, per exemple, van acabar anant-se d'Estats Units en el Japó, i van estar allà X anys fent gires i discos, perquè ells mantenien els seus principis d'instrumental i res més. Hi ha hagut olas posteriores que se diuen que són en els anys 80, que hi havia com una renaixença, una altra vegada surf instrumental, i ara en els 90 també, sobretot aquí a Espanya amb les Corones, a Croàcia amb Bambi Molesters, hi ha un munt de grups.
Podríem dir que hi ha un vincle entre el cinema i aquest gènere musical?
Sí, perquè realment en el cinema és un element que necessita tant crear música per ell mateixos. De fet, un tema emblemàtic és Hawaii 5-0. Molta gent diu que Hawaii 5-0 és dels Ventus. En realitat no la varen fer ells, no és una composició seva. Ells varen tocar Hawaii 5-0, varen fer una versió i varen demanar treure un disc amb la cançó perquè realment és un temarro, però tant les sèries dels anys 60 com les pel·lícules posteriorment necessiten un material sonor per poder funcionar. I clar, el fet de no tenir veu te dona peu a entrar a dins l'imatge i no capturar tota aquesta atenció de l'espectador. I evidentment hi ha un vincle bàsic. De fet, molta gent sempre diu que una de les zones que varen en Pulp Fiction als anys 90 va ser fonamental per tornar a aixecar l'estil en aquell temps. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see
that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot.
Us definiríeu com un grup de directe o més de plataformes digitals?
Nosaltres som molt de música en directe. Som molt de música de proximitat, que podríem dir. Has fet la sensació que tens tu en el públic a l'hora d'un concert i veure com se retroalimenta, l'energia que tu els dones, ells te la tornen, això no és pagat. I Spotify, sí, Spotify ens pot servir pues, mira, per com una plataforma de veure el que fem i que te vegi un tio del Japó, que t'escolti un tio de Canadà i de Mallorca, ho té mal de fer per venir a un bolo. Per a nosaltres, la veritat és que tirem molt més del concert dia a dia i de els discs que nosaltres podem dur allà per vendre a la gent si els volen i fer rolar la nostra música. Però, bueno, claro, evidentment, les plataformes aquestes te donen una altra projecció, però a un altre nivell que nosaltres. La veritat és que estem encantats, tenim la sort de ser una banda que toquem bastant, toquem sempre menys del que nosaltres voldríem, perquè tenim, per exemple, les bateries és un malalt d'escenari, si un cap de setmana no té concert, tio, no té consol. Però fiat, nosaltres sabem quina lliga jugam i estem encantats d'estar aquí i poder fer directes tot el sovint que podem.
Quins serien els futurs projectes de la banda?
Bé, nosaltres ara estem, ja duim tres discs i ara anem a Basquart. Ja tenim aquí temes que avui roden amb un parell per damunt l'escenari també, perquè ja estan acabats. I ens falta un punt més de composició, un parell de temes més, i jo crec que aviat ja podrien xerrar Basquart, tema Basquart LP de Hattori. Però, bueno, això és qüestió de temps, feina i d'obvés, perquè això no ho regalen. Però bé, a poc a poc anirem a per aquest quart, perquè ganes, il·lusió i idees encara n'hi ha i estem a tot amb això.
I de Toni, no te passa una cosa així molt potent amb aquest estil de surf sense bou, que són aquestes guitarres que fan imprescindible... Perdona, fan prescindible la bou. Tenen una expressivitat bestial, eh?
Sí, no, jo me posaria... És que sento aquesta música i me fa ganes d'agafar la taula de surf i anar-me a córrer-se cap allà.
Perquè de vegades penses que hi ha aquest tipus de música més popular, per dir-ho d'alguna manera, si no té aquella bou que de vegades no entén amb el que diuen.
Exacte.
Però és que no hi hagi cançó, i en canvi aquí no sé com ho fan, és una manera de tocar, que les guitarres són superincisives.
Clar, jo crec que en el final com a... va vinculat a la sèrie de les bandes sones musicals.
Sí,
clar, en el final, coses, no? Exacte, en el final crea un vincle.
Sí.
I quan tu estàs allà, és igual que no hi hagi lletra. Tu estàs disfrutant de les escoltes.
Sí. El que passa és que és vera que entenc perfectament que se vinculi en el surf, perquè bo que sona. Eh? És una música que bo que...
Sí, clar, que bé,
va, aquesta intensitat, dir... és molt xula.
Per cert, sí. Li hem de dir adéu a en Toni Frau, que avui és el seu darrer dia de replà, que ha estat un bon company de replà d'agost, ha estat intens.
Sí, però repetiries, veritat.
Quant tipus, Antònia, eh?
Sí, això deien d'ell. Ho han comprovat. Sí. Ho han comprovat. Jo crec que mos haurem de tornar a trobar, Toni.
Ja
ho anirem anunciant, sí, jo crec que a partir de la setmana que ve... Entre avui i demà ho anunciarem, no?
Exacte. Ha duit tot el cabell que jo no tinc, Antònia. És fantàstic.
I a mi m'ha contagiat la seva rialla.
Hola, Toni, eh?
Què tal, jo, mi company?
Vinga, i de Toni Frau, que ens tornem a trobar. Gràcies per tots aquests dies de bona feina.
A vosaltres.
I nosaltres anem tancant aquest replà de dimecres.
Sí, eh? Aprofita per dinar.
Per favor.
Sí, que... Ara sí, vale. Faré vida normal.
Vinga. Ai, quines interioritats que comptam. Vinga, que tornem demà la resta de l'equip a partir de les 4:15.
Adéu.